Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Sils, deixa un carril tallat direcció França, o també una altra avaria a la C25, en aquest cas a Sant Sadurní, Dosormort, deixa també un altre carril tallat direcció Girona, i a banda la C25 a Sant Pere Sallavinera, també la retirada d'un vehicle deixa un carril tallat en sentit Girona. Pel que fa servei ferroviari, per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, s'ha produït una incidència en la senyalització que provoca retards en els trens de la línia R4 de Rodalies. I en clau política, Pedro Sánchez presidirà, volíem dir, demà una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta després de la primera trobada de l'òrgan. El ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicat que el comitè es reunirà de manera ordinària cada setmana i que també farà trobades extraordinàries quan sigui necessari, mentre que els grups de treball es reuniran en aquest cas dues vegades per setmana. Sánchez compareixerà al Congrés el proper 3 de setembre per donar explicacions sobre la gestió de la crisi a Ceuta. I en aquest sentit, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Cira Rego intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat de la península d'unes 500 nenes. I els bombers de Barcelona han donat per controlat l'incendi de Collserola, que ha afectat 54 hectàrees de terreny forestal. El foc s'havia donat per estabilitzat. Ahir al matí s'havien aixecat els confinaments dels barris de Torre, Baró i Ciutat Meridiana. Durant la nit, 10 dotacions han continuat a la zona per tal de mantenir la vigilància i les tasques d'extinció. I unes desenes de persones han participat aquest dimecres a Roda de Berà en el minut de silenci en recorre a les dues paradistes, mare i filla, que van morir després de quedar greument ferides dissabte quan els va caure sobre un mur mentre dormien dins d'una carpa. L'acte es va fer davant de l'Ajuntament i va decretar, volíem dir, dos dies de dol, i també han assistit veïns, regidors de Berà i de municipis veïns com Creixell i el Vendrell, i també el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc. I un home de 72 anys i de nacionalitat francesa moria ahir a la tarda mentre es banyava a la cala d'Escodolà, a Tossa de Mar, a la Selva. En el moment dels fets, el servei de vigilància i socorrisme ja havia finalitzat. L'home estava nedant amb un familiar quan es va indisposar. El van treure de l'aigua, ja inconscient, i se li van practicar maniobres de reanimació sense èxit. 21 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany el passat 15 de juny.
Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.
Bailo en tu lápida, qué vacilón. Yo soy el águila, mezcla de baixada de bajo. Me creo el número uno, rapeo muy crudo, cabrón. Te digo más que el sordomudo de la plaza de la falla. Súbeme, súbeme, súbemelo. Es tú, dame echar tres, soy Tarantino en death. Proof, buff, pero qué pufo que soy. Llevo 10 años retirado y te lo saco de año luz. Y hoy me queda mucho rato pa' quitarme la corona. Yo soy el imperator, repito el flow en Tarragona. Desde que eres un crío, soñas con mis letras. Es el teco, tío, me hago un trío con Magic Tecla. Sabía la de Tatum 3 dando one for rap. Si supiera que es alforra, pero viva para acá. Mi banqueta como la Bibi Chibi. Yo soy más de mamadeta y acabar juntando mi tiri. Suena la panito roca, encho fuego por la boca. Nadas y terreta frías, días de empalmada y toca. Beber como un cosaco, ponerse como el tengo. Las grecas, sudar chiveca y quemar tarraquilla. Nada es lo mismo, no quiero decir peor. Va capitalismo, que mi vaca bebe no. Era un poquito el día que el Guada se jubiló, pero gracias a Dios, porque si no sería una mecha barbita. Yo llamo al París, me la pela. No saldré en el diario hasta que salga mi esquela. Nadie es profeta en su tierra, por más que uno la quiera. Yo me hago de elástica la vez que sube a primera.
Yeah.
Era l'any 1925 quan el músic i compositor català Jaume Teixidor Dalmau composava un pas doble que s'anomenaria Amparito Roca. Llavors, Jaume Teixidor era el director de la banda de música primitiva de Carlet, a València. I el nom de Carlet, la ciutat de Carlet, ha quedat ja des de llavors lligada totalment a la de Tarragona, perquè l'Amparito Roca, aquest pas doble, s'ha convertit en l'himne de la festa major tarragonina. Un pas doble, i de fet els passos doble acostumen a ser, no?, músiques molt festives que il·lustren històricament les festes majors de mitja Mediterrània, per dir-ho així. El que passa és que darrere de cada peça d'aquestes hi ha tota la seva història, a vegades real, a vegades inventada. Diuen els que han fet història i musicologia i els que han estudiat aquest tipus de qüestions que simplement Jaume Teixidor, el mestre Teixidor, doncs va crear el pas doble, no sabia quin nom posar-li i va fer com una mena de sorteig, entre les seves alumnes, ell era també mestre, bàsicament de noies, doncs entre les seves alumnes, bé, a sorteig va dir, vinga, tu et dius Amparito Roca, doncs vinga, t'ha tocat a tu i el pas doble portarà el teu nom. Clar, això no satisfà aquest afany no de marro que tenim els tarragonins i els catalans en general, i llavors, la història que corre per Tarragona, i jo crec que amb aquesta ens quedarem, és que Amparito Roca era la querida, del mestre Teixidor. Mira, ho sento, cadascú es fa la pel·lícula que vol.
La festa major,
és cert que si voleu un Amparito Roca diferent que per Santa Tecla, aquí estem com a 15 dies escoltant-la a tot i a dret, i al final necessitem versions diferents. Doncs mira, el Teco em va fer aquesta rapejada ben xula, que a més el videoclip és tot un passeig per la Tarragona més popular, més interna. Per tant, si voleu veure Tarragona com si fos un tarragoní més, us recomano que mireu el vídeo del Teco i que, bé, gaudiu amb aquest rapejat de l'Amparito Roca. Això passa a Tarragona, però avui no ens mirarem al melic, que no ha de ser així. Avui buscarem entre tots la millor festa major de Catalunya. Per tant, tothom, necessitem que ens expliqueu les interioritats de la vostra festa i al final les posarem ben boniques amb un llacet. De fet, això ja ho ha fet, la companya, la Laura de Ràdio Rosselló, i a veure si acabem d'aclarir quina és la millor festa major de Catalunya. Els de Cardedeu diran bé. No, el Jordi jo sé que dirà que és la de Banyoles. Jordi Mariscot, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Quines històries teniu per Banyoles amb la vostra festa major? Com és? Que són festes de llac? Us passeu allí tot el dia al llac o què?
He intentat agafar ser objectiu i intentar no escombrar.
Però és que avui no és el dia. Avui no és el dia de ser objectiu. No, Jordi, jo crec que avui pots escombrar perfectament,
Jo anava a dir, porto tota la setmana escombrant cap a casa, i ho faré avui també. Sisplau, avui, evidentment, he activat tots els meus contactes de Banyoles i els he dit, nois, avui és la nostra, necessito tots els àudios possibles defensant la festa major de Banyoles, però he de dir que n'hi ha uns quants que venen també a generar una miqueta de polèmica. Veurem algun àudio.
Rivalitats, o què?
Sí, anem a dir rivalitats, anem a dir... Bueno, potser no tant a favor de les festes majors massificades, anem a dir-ho així.
Mira, doncs sí, doncs potser no serà... Sí, potser no serà polèmic, perquè potser més d'un dirà jo també penso igual. A veure què passa.
Jo, com més gran em faig, més em veureu en aquest barco, més em veureu defensant aquests arguments.
Sí, mm-hmm. passa igual. En fi, avui us preguntem això. Quina és la festa major millor de Catalunya? I enviau àudios perquè ja veieu que Banyoles té com a prioritat, surt amb carrereta.
Correcte, avui us hem preguntat quina és la millor festa major, i no necessàriament en el sentit de festa, sinó hi ha moltes coses a tenir en compte, des de activitats que es fan, a la programació, a la durada, a l'oci nocturn, evidentment, a la gastronomia, a la participació, a l'ambient, a la... Bueno, hi ha moltes coses a tenir en compte per definir la millor festa major de Catalunya.
Clar, estaria bé que ens diguéssiu alguna curiositat, algun acte de festa major que sigui especial per vosaltres o que només passi a casa vostra. Això seria xulo, aquell lloc, aquells actes curiosos.
Sí, també és un espai que pot servir per conèixer festes majors o actes curiosos de festes majors a Catalunya.
Doncs Jordi, tot això ho desvelarem. Avui a veure si tenim una mica més de temps, perquè jo intueixo que tindrem molts àudios.
Tindrem molts àudios.
Sí, ho desvelarem a les 10, però com podem participar? Ja d'entrada.
Us llegim tant a l'Instagram del programa, i també tenim el número de WhatsApp del programa, que te'l dic en un segon, és el 696 164 665.
Molt bé.
Ens podeu enviar àudios i escriure'ns per privats d'Instagram.
696-164-665.
Correcte.
Molt bé. Doncs Jordi, ens tornem a parlar cap a les 10, d'acord?
Ens parlem, que vagi
gràcies,
bé, fins després.
També de ser una leyenda del freestyle. Estàs en la mierda, però ja no vas a dir mai. Piensa que freestyle estarà con la vida. Tarda, Tamperito Roca, en plan freestyle, superxulo. Vinga, vas, passem de música i passem a anunciar els altres continguts del programa d'avui, que també es presenta molt festiu, ja ho veureu.
Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
I és que dins l'espai Bocins de Cultura, que ens porten des de la Nova de Reus, avui justament parlem, clar, de la Festa Major, però ho fem des del punt de vista de la música. Per tant, jo us he explicat quatre cosetes de l'Amparito Roca, però evidentment des de Reus ens explicaran altres, músiques que tenen a veure amb diferents festes majors de tot arreu. Canviant totalment de tema, marxarem cap a Torredembarra per conèixer a la Biòtop Marí, que, en fi, ja és un punt d'aquells per visitar, o almenys per conèixer si aneu a aquesta vila marinera. Després, a Premià, anirem de festa també, però de festes de barri. Aquelles festes que cohesionen el veïnat, no?, que tenen un punt més modest però alhora molt sentit. Les festes del barri del Gas, històriques i també, com deien, molt emotives. Farem un tomet per Montbrió del Camp, sabrem com és Montbrió, si és que hi hem de passar tot un dia allà, això és aquí al Baix Camp, i acabarem amb l'espai de cuina que ens durà cap a Vic, amb el testimoni d'una persona que va passar de cuinar a casa seva a tenir un negoci de restauració. Sabrem com va ser aquest canvi de fogons. Per altra banda, tot això que dèiem de la Festa Major, de la millor de Catalunya, doncs això, des de Ràdio Rosselló ens han preparat un reportatge xulo que arribarà a les 10 del matí. I ja més enllà de la Festa Major, perdoneu, però el primer tema del dia ens obligarà més o menys a posar-nos seriosos, perquè parlarem de qui paga els desperfectes dels aiguats d'aquests dies, els aiguats i les granissades d'aquests dies, Com ho veuen tot plegat les companyies d'assegurances. Això, des d'ara i fins a les 11 del matí. Benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dijous.
Obert per vacances.
Doncs mentre intentem accedir o començar als continguts, el que fem és fer la ronda d'actualitat, que això és el que obre cada dia el programa, amb connexió amb diferents emissores de Catalunya, amb diferents territoris. Avui, el primer que fem, com sempre, és saludar el Pau Villafañe, des de Girona FM. Pau, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Bon dia. Endavant amb la primera notícia, perquè tinc l'ordinador bloquejat.
Cap problema. Us expliquem que ha mort un banyista, en aquest cas a la Cala d'Escudolà, a Tossa de Mar, i és un home de 72 anys i de nacionalitat francesa que va morir aquest dimecres a la tarda mentre estava a l'aigua amb un familiar i es va mostrar indisposat. El van treure de l'aigua ja inconscient i se li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar que van resultar infructuoses. En el moment dels fets, el Servei de Vigilància i Socorrisme ja havia finalitzat, tot i que durant el dia havia onejat la bandera verda. 21 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany ja el 15 de juny.
Per altra banda, us expliquem també des de Girona que desmantellen un tancat il·legal amb galls destinats a baralles d'una zona boscosa a Girona.
A la policia municipal i els Mossos d'Esquadra van dur a terme un dispositiu aquest dimarts en una zona boscosa de Girona Est, on es van acabar intervenint 4 exemplars adults i 3 cries que presumptament havien de servir com animals per baralles, una pràctica prohibida. Per això els agents han obert ara una investigació per intentar identificar els responsables i propietaris de les bèsties. Mentrestant, els animals han estat comissats i estan sota la tutela de l'Ajuntament i es troben en observació veterinària en espera de les diligències policials.
L'Acústica enceta la 23a edició amb la previsió de superar els 100.000 espectadors en 4 dies.
El Festival de Figueres comença aquest dijous, avui al vespre, amb la programació d'aquesta 23a edició, amb l'objectiu que la mostra es mantingui com un dels aparadors musicals del país, amb una trentena d'actuacions i pràcticament totes gratuïtes. De fet, l'únic concert de pagament serà l'inaugural, que reviurà els 50 anys dels mítics concerts que va fer Lluís Llach al Palau d'Esports de Barcelona, reinterpretat per diversos artistes. Xavier Pasqual és el director de l'Acústica.
En 4 dies convertirem a Figueres amb un gran espai escènic on hi haurà 3 escenaris, 3 zones gastronòmiques, en una ciutat doncs, que s'acabarà convertint en aquest aparador musical del país i on el recorregut està molt bé perquè els escenaris i totes les zones estan molt properes entre elles, és a dir, que estan a minuts.
A banda d'aquesta actuació, la programació d'aquest dijous a la nit es concentrarà a l'escenari de la plaça de Catalunya amb Quim Mandador, líder de Sant Traït, Iseo i Dodo Sound i DJ Alegre.
Amb aquest apunt cultural tanquem la connexió amb Terres Gironines. Pau Villafanya, moltes, moltes gràcies. Fins demà.
A vosaltres, fins demà.
I des de Barcelona, en tot cas des de Cugat Ràdio, el que fem avui és saludar l'Eva Garrido, que agafa el relleu de la Tina Forés. No ens vam poder acomiadar ahir, però vaja, ja li vam desitjar en privat bones vacances a la Tina. Eva Garrido, bon dia.
Molt bon dia.
Vinga, ens posem seriosos per començar, perquè us diem que estan en estat crític un jove que s'ha precipitat per un balcó al Raval quan intentava fugir dels Mossos.
Un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos d'Esquadra. Avançat el diari Ara i ha confirmat el cos de Mossos. La víctima té un ordre d'allunyament respecte a la seva mare i s'havia presentat al domicili familiar amb una actitud violenta. La família havia avisat la policia i quan els agents han arribat, s'ha precipitat pel balcó. Els fets han tingut lloc al carrer del Tigre, cap a 5:45 de la tarda d'aquest dimecres.
Per altra banda, us expliquem també que la masia de Viladrau, on va néixer el bandoler Serrallonga, obté el permís d'obres i engeguen, per tant, una campanya de finançament.
La masia a la sala de Viladrau, a Osona, la casa on va néixer el bandoler Serrallonga, ja té els permisos d'obra per començar a fer-hi obres després de 17 mesos de tramitacions. Marta Lloret, coneguda com a la caçadora de masies a les xarxes socials, vol rehabilitar-la i donar-li una nova vida com a seu de la Fundació Mas i Terra i com a espai de divulgació d'aquest patrimoni. Ara fan una nova crida per finançar una obra d'emergència i aconseguir restaurar aquesta casa de 4 plantes reconeguda com a bé cultural d'interès nacional. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Lloret explica que cal intervenir la coberta o la casa caurà.
Jo em sento responsable d'aquesta casa ara mateix. Cada vegada que enfilo el camí fins a la sala, en el revolt, primer revolt que es veu, miro a veure si encara està igual, a veure si ha caigut alguna cosa, i la veritat és que tinc una certa angoixa, no?, de que algun dia me la pugui trobar caiguda.
L'obra costarà 91.000 euros i, tot i que demanaran una subvenció, han d'assumir un 30% del cost.
I un col·lectiu de rètols en perill a Sabadell.
Doncs sí, encara parlant així de patrimoni, no? A Sabadell, al Vallès Occidental, el col·lectiu Patrimoni Gràfic ha optat per intentar que rètols dels establiments de la ciutat no caiguin en l'oblit. I des de fa un any s'han proposat salvar els rètols de botigues amb solera, rètols de botigues doncs, que hi ha a la ciutat, i la majoria coincideix que són botigues que tanquen. Aquest mes de setembre exposaran part del patrimoni rescatat al Museu d'Art de Sabadell. Quan aquest col·lectiu detecta que hi ha un establiment a punt de tancar o que té la intenció de canviar els seus rètols per uns de més moderns, demanen permís als amos per poder-los despenjar. Fa un parell d'anys ja Patrimoni Gràfic Sabadell va fer una exposició en què va reunir més de 200 cartells que havia salvat d'acabar trinxats a la brossa.
Ai, doncs també té una entrevista tot plegat, això, eh? Mira, llàstima, ho estic apuntant, llàstima que la setmana que ve se'ns acaba l'Uber ja, i no sé si tindrem temps d'ampliar totes aquestes notícies que donarien per fer una bona xerrada. Moltíssimes gràcies per tota aquesta informació des de Cugat. Eva Garrido, una abraçada.
Molt bon dia.
Bon dia. Cap a Lleida que anem. A M1FM saludem l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
Bon dia, Núria.
Mira, comencem explicant-vos que els Mossos investiguen un robatori a punta de pistola en un supermercat del carrer Pallars, al Clot. Això és molt a prop del parc sobre les vies.
Els fets van passar la nit de dimarts a dimecres quan un home va entrar a la botiga, va agafar una beguda energètica i, en arribar a la caixa, va treure una pistola i va amenaçar un dels treballadors perquè li donés els diners. La salva dura menys d'un minut i no va haver ferits. L'autor, amb gorra i ulleres de sol, però amb la cara descoberta, va fugir amb el botí. I els Mossos investiguen ara el cas i analitzen les càmeres de seguretat per intentar identificar-lo. El robatori es produeix pocs dies després dels greus aldarulls en aquesta zona, al parc sobre les vies, entre joves magrebins i membres de la comunitat pakistanesa. Arran d'aquells incidents, Mossos Guàrdia Urbana han reforçat la vigilància del Clot a Balàfia i Pardinyes, però, de moment, no hi ha cap relació confirmada entre els aldarulls i aquest robatori.
I, per altra banda, us diem que l'efecte frontera dispara les vendes de tabac a la demarcació de Lleida. Entre gener i juny s'han venut més de 17 milions de paquets de cigarretes. Això és un 9,35% més que el mateix període de l'any passat.
Encara així, també et dic, Núria, que els estanquers avisen que això no vol dir que els hidratants fumen més, eh? Ja que bona part de l'increment s'explica pels compradors, s'explica pels compradors francesos, no? que travessen la frontera per trobar preus més baixos. De fet, a Lleida un paquet costa de mitja 6,25 euros, mentre que a França ronda els 13 euros, és a dir, més del doble. Per això, segons el gremi d'estanquers, doncs, molts clients francesos aprofiten per comprar grans quantitats a la demarcació de Lleida. Tot i aquest repunt, el gremi recorda que la tendència a llarg termini continua sent a la baixa. Des del 2009, la venda de paquets ha caigut més d'un 44% en la demarcació de Lleida, i el sector també alerta del creixement de nous productes com els vapejadors i les bosses de nicotina, i reclama més control sobre la seva comercialització.
De tabac en sentirem a parlar, em sembla, en els darrers dies. Sí, sí. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Amunt. Una abraçada.
A vosaltres, que vagi bé.
I ara sí, tanquem la ronda a casa amb la Marina Pérez Gon. Marina, bon dia.
Bon dia.
Mira, la Generalitat ha expressat el seu condol per la mort que coneixíem ahir de dues dones. Van quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà. Això va ser quan la tempesta de dissabte.
Doncs sí, seguim una miqueta amb la ressaca d'aquests dies de tempesta. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que donarà explicacions al Parlament per no activar les alerts si hi ha preguntes a la sessió de control o a la Comissió d'Interior.
Els que aconsellen prendre una decisió. És com ha de ser. Jo crec que, i en fi, amb la consellera compartim aquesta visió, ningú entendria que les alertes es convertís en una eina de conveniència política. Ha de ser una eina amb criteris tècnics i que en cada moment aconselli com actuar. I aquesta és la posició del govern i la que mantenim i mantindrem, reiterant que efectivament doncs, lamentem, i des del govern, això ho deia el president, la consternació doncs, per aquestes dues víctimes.
La consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Panenque, ha demanat que les alert, com sentíem, no es converteixi en una eina de conveniència política. En una roda de premsa, el dimecres, des del Departament d'Interior, Panenque ha tornat a defensar que no s'activés aquestes alertes pels aiguats de Tarragona i ha reiterat que l'executiu es va guiar per criteris tècnics. Paral·lelament, unes desenes de persones van assistir ahir a la tarda al minut de silenci en record de la mare i la filla que van morir.
Passem a altres notícies i en aquest sentit hem de lamentar, vaja, la mort d'una persona jo crec que molt apreciada i molt estimada al territori, l'antropòleg Joan Prat i Carós.
Doncs sí, l'antropòleg de renom Joan Prat, catedràtic emèrit de la Universitat Rovira i Virgili, que va morir ahir 25 d'agost del 2026, ahir no, dimarts, a l'edat de 79 anys. Prat va ser el fundador del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat de Tarragona, on va exercir una tasca docent marcada per la passió, el compromís i un mestratge molt estimat pels seus alumnes. I hem de comentar també una altra notícia, un últim apunt, Núria, sí. I és que el grup veïnal No al Valdogrin ha anunciat que ha presentat una denúncia a Fiscalia per presumptes irregularitats administratives en la tramitació de la planta de piròlisi de residus plàstics que l'empresa Valdogrin vol construir a la Selva del Camp, al Baix Camp. L'escrit l'han presentat conjuntament amb Ecologistes en Acció.
Doncs moltes gràcies, Marina. Ens veiem, vaja, que per aquí, no?
Ens escoltem.
Ens escoltem més aviat, sí. Gràcies. Marina Pérez Gota portant la punta també de notícies tarragonines per tancar, ara sí, la ronda d'actualitat.
Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
I seguim parlant, seguim amb la ressaca, com es diu en termes mariners, dels aiguats d'aquests dies. I és que les tempestes que hem patit han provocat danys en habitatges, en vehicles, en baixos de locals, en altres edificacions. Tot això ha incrementat la feina de les assegurances. Avui volem parlar sobre com ho han viscut des del punt de vista de les assegurances i ho fem amb Joan Sancho, director de sucursal de MGS Tarragona, per saber com es tramiten aquests sinistres, què cobreixen les assegurances, com el canvi climàtic està obligant el sector a adaptar-se amb noves clàusules, que tinguin en compte aquests episodis meteorològics que cada vegada són més extrems i causen més incidències. Una entrevista que condueix des de M1 Ràdio, M1 FM, l'Arnau Vilà. Arnau, hola de nou.
Hola de nou, Núria.
Aquí a Lleida en sabeu molt. Vaja, el tema de les assegurances ja és una eina recurrent, no?, per quan, pels pagesos, per totes les incidències que hi ha quan la fruita se'ls fa, se'ls fa malbé, no? Per aquests temes meteorològics.
Sempre s'ha d'estar pendent, sempre. Sigui l'època de l'any que sigui. Sempre, sempre.
El que passa és que avui potser volem tractar no només des del punt de vista agrari, sinó també des del punt de vista casolà o fins i tot de baixos inundats de locals de restauració, per dir alguna cosa.
Sí, en el punt de vista, sí, més d'habitatge, de tema urbà, no? Al final, coses que poden afectar a tothom. I com deies, doncs, anem a parlar amb el Joan Sancho, que és el director de sucursal de MGS Tarragona, el qual ja saludo. Joan, benvingut a l'Obert per Vacances.
Hola, bon dia, Arnau.
Primer de tot, anem pel començament. M'agradaria, no, que féssim com una radiografia, explicar una mica, no, com és l'origen a l'hora de posar-nos en un sinistre, no? Diguéssim, d'una cosa que s'ha malmès, quan passa algo, per a parlar així, quan passa alguna cosa. I el primer que et volia preguntar, Joan, és això, no? Que és quan una persona pateix danys a casa seva. Poso un exemple que és molt recurrent aquests últims dies, per una tempesta, és a dir, quan una persona pateix danys a casa seva per una tempesta, quin és el primer pas que ha de fer, a part d'entrar en pànic, perquè és que ja m'ho imagino, inclús a mi em passaria el mateix, no? Primer ja estaries, ostres, no ho sé si això ho cobreix, si això sí que ho cobreix, fins quan em cobreix, diguéssim, què s'ha de fer per a combatre una mica aquest pànic inicial un cop passa el sinistre?
Primer, permetem fer un aclariment, només no sóc director de sucursal, director de sucursal és el company Jonathan Ramos, sóc director de subscripció, sóc analista de riscos. En quant a quan tenim un sinistre, el primer que hem de fer, el primer sempre és aminorar els desperfectes que hagin. Si tenim coses que estan mullant-se i podem salvar-les, salvar-les, perquè és important de cara a la gestió del sinistre. Després hem de documentar el que ha passat, fer fotos, o sigui, és una cosa que actualment estem amb això de les xarxes, no? Pues fem fotos de tot el que, de tot el que han fet, i després ens posem en contacte amb el nostre agent o amb la companyia per donar informació i gestionar l'alta del sinistre. Això sempre és el principal.
Clar, i per exemple, ja en el cas de les tempestes, quins són els danys que us esteu trobant més sovint aquests dies? Vull dir, segurament hi hagi alguna afectació comuna o és tot a casos aïllats i diferents l'un de l'altre?
Bueno, si parles de Tarragona, aquí hem tingut una pedregada de llums impressionant. La pedra cada vegada més en aquests 30 darrers anys s'ha convertit en un mal important amb cotxes i també amb vivendes. Inundacions, evidentment, són recurrents cada vegada més, és una altra dels... I una cosa que ens ha vingut de nou són els mals per vents no usuals, no sostinguts, sinó aquests vents tropicals que estan afectant zones com Tarragona ciutat que no estan avesades a tenir vent.
Clar, ara sí que vull entrar més en matèria perquè comentàvem, no, dies anteriors i m'informava i veia que sobretot en el món de les assegurances us preocupa precisament el canvi climàtic, o sigui, es diu de que els sinistres poden agafar noves avaluacions, hi ha diferents ordenances i que això, doncs, us preocupa a vosaltres perquè cada cop pot ser que hi hagi més catàstrofes naturals. M'explica'm una mica més això, dic, com ho esteu vivint des de dins i quina és aquesta preocupació.
El món assegurador ha canviat molt respecte a la climatologia en aquests últims 20 anys perquè m'ha hagut d'adequar les assegurances. O sigui, fa 30 anys cobríem els sinistres per vent a partir de 110-120 km per hora. Eren ben sostinguts, amb zones de la costa de l'Ebre, per exemple, fa molt de vent, a 100 km per hora no és res. Hem hagut de baixar els límits a 80 km per hora perquè a Tarragona ciutat 80 km fa mal, a llocs on no fa vent, Barcelona, 80 km fa mal, a Lleida 80 km fa mal. Hem afegit noves cobertures a les assegurances de cotxe, per exemple, amb les pedregades, que ara pots contractar a banda del tot risc. Hem tornat a incloure garanties com les filtracions, les goteres en castellà, que s'havien tret de les assegurances fa 40 anys, i llavors també s'ha hagut d'adequar o readequar les primes, el que paguem, perquè a diferència del consorci, que és l'Estat, quan l'asseguradora estatal que es fa càrrec de les inundacions, una asseguradora el que ha de fer és assignar a cada zona un preu de l'assegurança segons la sinistralitat.
Clar, i en aquest sentit, hi ha hagut algun moment, algun any que hagi canviat tota aquesta ordenança en el món de les assegurances? Evidentment, si me'n vaig a efectes climatològics, hauré de parlar de la Dana de València, no? Dic, per exemple, després de la Dana ha canviat molt la cosa, se us ha avisat, se us ha donat algun toc de dir, ep, que canviaran les coses en els pròxims anys, que això pot passar aquí a Catalunya, al nostre territori, vull dir, hi ha hagut algun fenomen o algun moment que us hagi provocat aquest canvi?
Actualment estem a l'expectativa de veure què passarà. La Dana és un abans i un després respecte de que és el primer any de que realment fa molt de mal a nivell econòmic al consorci, que és la pedra dura de l'assegurament a l'estat espanyol. O sigui, el consorci a la Dana de València va pagar més de 5.000 milions d'euros. Això és 7 vegades el que recauda anualment, imagineu-se. I ja veníem del terratrèmol de Lorca, que també va assumir el consorci, ja veníem d'aquests episodis que estan cada 2x3. I la Dana de València no va ser un tema generalitzat, va ser comarcal. O sigui, llavors, què passarà? No ho sabem. O sigui, tot això repercutirà a la llarga, segurament que el consorci haurà d'augmentar tarifes i les companyies. És possible que també haguem d'augmentar tarifes en algun lloc on les pedregades, les ventades estan fent realment molt de mal.
Vale, fantàstic, Joan. I ara volia preguntar una mica això del consorci, no? Hem mencionat el Consorci de Compensació d'Assegurances. M'agradaria, Joan, que ens fessis com una explicació i quina diferència hi ha, diguéssim, entre el que és el consorci i el que és l'asseguradora.
El consorci és una entitat de l'Estat que funciona com una companyia asseguradora. Nosaltres, quan paguem una pòlissa d'assegurances, paguem, en veritat, dues assegurances diferents. Va. Paguem l'assegurança de la teua asseguradora i paguem la del consorci. El consorci, si és, per exemple, amb cotxes, ens cobreix la sinistralitat per inundació i també ens cobreix la sinistralitat que ens podria causar, per exemple, un vehicle que no estigués assegurat. Quan ens xoca un vehicle que no té assegurança, això ho paga el consorci. El consorci ens cobreix a tot risc si tenim, com a mínim, les garanties de vidres al vehicle. O sigui, si se t'ha inundat el vehicle en aquest episodi que ha hagut a Tarragona aquestes dilluns i tens garanties de tercers més vidres, pots reclamar al consorci per tot risc que et pagaran la indemnització o la reparació, si és possible, del cotxe. Amb edificis funciona igual. El consorci te dona unes cobertures, inundacions, vents superiors a més de 135 km per hora, catàstrofes tipus terratrèmols, etc. Les companyies donem les cobertures que tu hagis contractat, però sí, té les seues que són totalment diferenciades. De vegades també el consorci analitza que, si diu, per exemple, això que ha passat a Tarragona aquesta setmana és algo extraordinari, llavors el que passa és que el consorci assumeix tot el cost, indemnitza els assegurats o indemnitza les asseguradores per la part que han avançat. No sé si això explica més o menys.
Sí, no, totalment. A més, Joan, diguéssim que se m'acaba de venir un exemple que et volia preguntar, és, diguéssim que per a fer el símil i establir un paral·lelisme, seria com la sanitat pública, la seguretat social i la sanitat privada, podria dir, amb les companyies d'assegurances i el consorci?
Ben bé no, perquè donen la sanitat pública i la privada donen pràcticament les mateixes garanties, no? En canvi, quan tu contractes una assegurança, hi han coses que la teua companyia no dona, com és la inundació. O sigui, si tu tens el cotxe i entres en una avinguda que està inundada i et quedes allí en pana, això està cobert pel consorci com a inundació. I l'asseguradora no t'hauria de donar cobertura perquè és inundació.
Vale, fantàstic. I dic, quina relació teniu les empreses amb el consorci? És a dir, en quines coses coopereu, en quines no? Manteniu reunions? Quan hi ha una cosa, diguéssim, que força greu, que afecta a una població més generalitzada o és clau territori, dic, com va aquestes sinergies?
Amb el consorci tenim línies de col·laboració. Per exemple, tu que estàs a Lleida, tenim un pool, una companyia asseguradora que està formada per un conjunt de companyies, un pool, més el consorci, que és Agroseguro, i donem cobertures asseguradores als cultius, no? quan hi ha sinistres així bestials tipus València, el que fem és normalment una junta, un comitè de gestió per a coordinar-nos. De vegades el consorci ens demana ajuda per la valoració, peritació dels sinistres. De vegades parlem d'aquest conjunt de sinistralitat o d'afectacions que ha hagut en una zona, si ho ha d'assumir el consorci o no, o quines coses assumim nosaltres i assumir el consorci. I sempre, 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 quan el consorci entra en funcionament, nosaltres li hem de facilitar la informació perquè el consorci no té les pòlisses. Nosaltres li hem de facilitar al client a l'hora d'haver una incidència.
I, per exemple, un altre tema és el tema de les apagades, no? Que t'havia parlat de la Dana, però segurament aquest fet també va dur a deixar algun sinistre o va dur a deixar doncs, pèrdues econòmiques. Dic, s'ha gestionat igual, també forma part de casos extraordinaris que estan passant últimament que preocupen a les assegurances. Vull dir, què me'n pots dir sobre aquesta famosa apagada del mes d'abril de l'any passat?
L'apagada no té res a veure amb la climatologia, és un accident elèctric, que encara me penso que no tenim una explicació clara, no?
Vale.
Llavors, clar, si tu tens una garantia de danys elèctrics, el teu va afectar principalment edificis, si tens una garantia de danys elèctrics a la teva assegurança, normalment quasi totes les cobertures de totes les companyies te garanteixen una indemnització si estàs més de 6 hores sense llum,
vale,
sense avís previ, com va ser, i et paguen els desperfectes a nivell frigorífic, refrigeració, congelació que puguis tenir.
Diguéssim que també preocupa pel futur, us heu plantejat, no?, que el nivell energètic també pugui ser un problema i un mal de cap per les assegurances?
No seria dins del mateix camí, però l'electricitat és un problema perquè ens estem electrificant socialment.
Vale.
O sigui,
bona.
Tenim, sí, és veritat. O sigui, tenim la quantitat, per posar un exemple, la quantitat de sinistres d'incendi a les llars o a les indústries que teníem fa 30 anys era inferior a la que teníem actualment. Actualment tenim incendis perquè sobrecarreguem la instal·lació elèctrica de la vivenda posant-hi tots els mòbils de càrrega, les tablets, els ordinadors tenim connectats. Estem sobrecarregant una instal·lació que potser no està pensada per això. Tenim vehicles elèctrics que es cremen, ja tots ho sabeu, igualment que es cremen aquests vehicles elèctrics, es cremen les carretilles elèctriques, els toros de les indústries, i a més les zones de càrrega elèctrica d'aquests vehicles les posem als magatzems on no estan vigilats. Posem a carregar tota aquesta maquinària quan estem dormint amb la qual cosa, quan ens donem compte de l'incendi, és perquè té unes magnituds que nosaltres no podem evitar. Això ha encarit. No ho hem vist, no ho hem detectat, perquè no ha encarit molt, però ha encarit, evidentment, les tarifes i ens està fent controlar molt, molt, molt què contractem quan contractem, sobretot, indústries, com estan dissenyades, les tèxtils, les de fusta, les de paper.
Joan, a nivell particular, ja per anar a tancar l'entrevista, mira, ara comentàveu això de la gran apagada que hi va haver, dius, bé, per exemple, doncs els electrodomèstics afectats, la nevera i tal, que és un clàssic, no? Déu, això ho cobreix. M'has fet pensar en la nevera. Fins i tot hi havia persones que es van poder, doncs, reclamar l'import del menjar que s'havia fet malbé, que tenint dins la nevera s'havia fet malbé. I això em porta a preguntar-te. Clar, no podem estar al cas de totes les clàusules que té la nostra assegurança, no? O sigui, quins consells donaries a l'hora de contractar una assegurança de la llar o qualsevol tipus? Bueno, en aquest cas estem parlant d'assegurances de la llar més aviat, no? A nivell particular, quins consells donaries? Perquè ens trobem moltes vegades amb aquell pànic que deia l'Arnau al començament de l'entrevista, de dir, és que no sé què cobreix la meva assegurança. Volem la casa assegurada, però signem i no sabem ben bé el què, no? I anem una mica venuts i només ens en preocupem quan tenim el problema i llavors és com un mal de cap i una negociació. Quins consells donem a l'hora de contractar una assegurança?
L'assegurança a l'hora de contractar hem de tenir dues coses en ment, que és una, lo gran mal, i l'altra, lo petit mal. O sigui, què volem? Si tens un incendi, una inundació, si et crema la casa, si tens aquestes inundacions que valen 20, 30, 40 mil euros, vols tenir una cobertura total, doncs llavors el que has de fer és assegurar-te bé els capitals, quan val reconstruir aquella vivenda, quan val tot el que tenim a dins, que tenim tota la nostra roba, electrodomèstics, això va a mobiliari, etc. Això normalment la gent no ho té present, no
li dona importància. Perquè no penses que et passarà, no? No penses que t'ha de passar, Joan. Perquè no penses que t'ha de passar. Com t'has de pensar que se t'ha de cremar la casa?
Sí, l'assegures bé quan ha passat alguna cosa a prop teu, no? Llavors valorem això i si volem baixar cost, potser agafem i traiem garanties. Perquè què volem? Que ens paguin el sinistre de 300 euros del congelador o volem que ens reconstrueixin la casa si es crema? La dualitat, aquí hi ha una dualitat, hi ha gent que li dona molta importància a reconstruir la vivenda i a la millor diu, mira, jo vull assegurança només de les parets. I em cobrirà, evidentment, te cobreix mals per aigua, etc. i el contingut l'és igual. Hi ha gent que vol tot, si se li tenen com vida de 13,50 euros, vol que se li repari aquells 13,50 euros. Això és part, se menja una part del que paguem, uh-huh, per la totalitat, no? Per les parets. O sigui, hem de fer una dualitat. El millor que seria estar superben assegurats, però té un cost que habitualment, socialment, no volem assumir de mitjana al mercat. No sé si això contestarà.
Crec que ens ha quedat bastant clar, Núria. Vull dir, hem fet una radiografia general amb el Joan Sancho de MGS a Tarragona. Avui parlant de les assegurances, Núria, potser a veure si ens sentim més protegits a partir d'ara.
És tot un món i no els volíem. Evidentment són protagonistes i tenen molta feina aquests dies arran dels episodis que hi ha hagut meteorològics. Moltíssimes gràcies, Joan, per atendre'ns.
A vosaltres. Merci, gràcies, bon dia.
I moltes gràcies, Arnau Vilà, des de M1 FM, per l'entrevista. Una abraçada.
Un plaer, Núria.
Una abraçada, company. Canviem de tema, anem avançant d'un aspecte a l'altre. Avui la festa major serà una mica, les festes majors seran l'eix vertebrador de programa. I ens coincideix amb que els dijous tenim aquest lliurament del Bocins de Cultura, el podcast que ens fan des de la nova ràdio de Reus. De festes majors, de cultura popular, ens ve al cap sempre que parlem o que pensem els diables, els gegants, tots els animals, per exemple, del seguici festiu, el bestiari o altres elements del seguici festiu. Res tindria sentit si no fos perquè va acompanyat de música, us imagineu? Una festa major sense música, que és inimaginable. Doncs avui, al Bocins de Cultura, els companys de la nova ràdio de Reus, el David Fernández concretament, ens parla sobre la música de la festa.
La música és un dels grans elements de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa. Un so que acompanya cercaviles, balls, seguicis i celebracions i que durant generacions ha format part de la memòria col·lectiva. I és que els acompanyaments musicals han estat presents en les celebracions festives des de fa segles. Gerard Puget és músic i estudiós de cultura popular.
L'origen de les formacions tradicionals jo crec que rau en l'acompanyament de moments especials dins de la societat. Pensant en els moments precorpus, les entrades dels emperadors sempre tenien un seguici, no entès festiu com el que tenim ara, sinó de representació de la ciutat. La persona central sempre requeria un punt d'enfatització que segurament anava acompanyat de música amb els instruments que en aquella època eren la música tradicional o la música popular o la música que existia en aquell moment amb el repertori que hi havia en aquest moment. Aquest acompanyament musical jo crec que és l'origen dels acompanyaments musicals que van tenir a les processons de Corpus. Vull dir que més o menys van agafar el mateix model substituint l'emperador o el rei per la divinitat.
La música no només marca el ritme de la festa, també anuncia que alguna cosa està passant, acompanya els participants i dona identitat a cada celebració. I entre tots aquests sons, n'hi ha un que s'ha convertit en especialment representatiu de la nostra cultura popular, el de la gralla.
El paper de la gralla realment és fonamental dins de la història de la música catalana. Un grup de grallers feia des de les matinades, des de despertar la gent quan està dormint el dia de festa major, feia l'anada ofici, feia el concert vermut, feia la tarda la processó i a la nit feia el ball. Amb el pas del temps, cada vegada, i sobretot també lligat amb l'arribada de la ràdio, nous ritmes i noves influències arribaven i el paper de la gralla es va haver d'adaptar. Per això comencen a aparèixer a principis del segle passat les gralles baixes, que agafen un altre tipus de tessitura, les gralles dolces, per poder fer un repertori molt, molt més ric.
Però la música festiva no sempre sona igual. Al llarg dels temps, les formacions s'han anat adaptant als instruments disponibles, als diferents tipus de celebració i també a les noves maneres d'entendre la música tradicional.
La gralla forma part d'una família molt més àmplia d'instruments tradicionals. Podem trobar el flabiol i el tamborí, el sac de gemecs, la tarota, la gralla amb les seves versions, la gralla seca, la gralla dolça, la gralla de quatre claus, la gralla subbaixa fins i tot, que és un instrument molt, molt innovador, i també podem trobar part de la percussió, no? Els timbals de cordes, els timbals fondos que normalment acompanyen les manifestacions de foc, i després potser altres instruments tradicionals que no tenen tanta volada o que no es veuen, com per exemple la viola de roda. Originalment anaven amb flabiol i tamborí. Amb l'aparició del sac de gemecs, el flabiol i el sac de gemecs fan la mitja cobla. Després tenim la cobla de tres quartans, que s'hi afegeix la tarota, que és una xirimia, és el precursor del timbre i de la tenora, la tarota, i que seria una mena de gralla llarga. I després, ja ampliant aquesta formació, aquest nucli de flabiol, tamborí, sac de gemecs i tarota, ampliant amb sacabuig, que és el pare del trombó, i amb altres instruments també de metall, o fins i tot amb instruments de percussió, el timbal fondo, formant les cobles de ministrers, que serien els pares o les mares de les cobles de sardanes que tenim avui dia.
Al pas dels temps, els músics han recuperat repertoris i també han incorporat músiques de nova creació.
Molt del material i molts instruments havien desaparegut. Durant la Guerra Civil es va cremar molts arxius, instruments que van desaparèixer. En el moment de la represa s'havia de treballar amb el que es tenia. De repertori, doncs es tenia el que es tenia. Des dels anys 90 cap aquí s'han hagut de fer recerques i s'han trobat repertoris. Moltes vegades trobem 8 compassos o 4, i a partir d'aquí es pot construir, es pot desenvolupar una melodia que potser la que trobem avui dia. Això no vol dir que la música tradicional i la música popular és la que corre de boca a orella, i potser amb aquesta transmissió es perdia alguna nota o s'afegia algun compàs. Les músiques a vegades s'assemblen, no són les mateixes, tenen variacions, però sí que tenen un mateix origen. Tot allò que es recupera, si no hi ha una melodia que ja es té, sí que es mira de fer un repertori propi per marcar el caràcter i la genuïnitat de cada element.
L'auge de les escoles de música tradicional demostra que aquests instruments continuen sent un patrimoni ben viu. Mentre hi hagi músics i comunitats que els mantinguin, aquests sons seguiran formant part de la festa i de la nostra memòria col·lectiva.
Doncs fins aquí el Bocins de Cultura. Aquests sons que té, és veritat, eh? No només la Festa Major entra per la vista, sinó que entra moltes vegades, i així ha de ser per la oïda. Vinga, va, que després de parlar de la Festa Major des del punt de vista musical, amb la nova ràdio de Reus i aquest Robert Fernández, el que fem és marxar cap a Torredembarra. I seguim parlant de platges. Ho hem fet des de diferents àmbits. Hem conegut de prop la feina dels socorristes, per exemple. Us hem convidat a nedar entre tonyines, però avui anirem una mica més profuns. Avui farem una immersió i coneixerem un punt únic al món, el gran biòtop de Torredembarra. Connectem, doncs, amb Ona Latorre. Saludem la companya Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Bon dia. Em sembla que el biòtop ja, any rere any, no? L'Obert per Vacances, més o menys en parlem, perquè és que és referència.
Sí, i és perquè volem fer-ne una evolució, volem fer seguiment, perquè està donant uns resultats que tenen fascinats a molts dels, diguem, impulsors, sí. I també a molts científics d'arreu. I bé, avui ho farem de la mà de la Iranzu Ganuza, que és oceanògrafa de l'Associació Natural Arrif. Per tant, li donem la benvinguda. Molt bon dia, Iranzu.
Hola, molt bon dia.
Per situar els oients, per si no els hi sona això del biòtop, explicarem que és una gran muntanya submarina que està feta de carbonat càlcic. És un escull artificial, però fet de material natural, i és un atractiu no només pels submarinistes, sinó, com dèiem, també pels científics, perquè estan passant coses allà al biòtop, i la Iranzu ens ho pot resumir. Com ens pots descriure què és el biòtop i què està passant allà?
Sí, claro, encantada. Bueno, moltes gràcies per convidar-me una vegada més. I el biòtop, com bien ha resumido Raquel, és una muntanya, és una infraestructura azul. Per hacernos una idea de les dimensions, són 90 por 60 por 22 metros de altura. Para hacerlo un poco más real, ¿no?, para que sea visible para nosotros, de base hace un campo de fútbol, imaginémonos el Camp Nou, y de altura es un edificio de 4 plantas, y esta gran infraestructura la tenemos a 1.5 millas del litoral de Torredembarra.
I decíamos que això, que està evolucionant, perquè des que es va plantar aquesta roca, aquest carbonat càlcic, que milers d'anys enrere ja havia format part del mar, no?, i que estan unes canteres, estan succeint moltes una sèrie de situacions, no?, que des de la biologia esteu observant i registrant.
Eso es, sí, el biotop ya lleva 3 añitos sumergido, terminó la obra en abril del 23 y estamos anonadados realmente por la respuesta de la naturaleza. Aquí la gran protagonista siempre es la naturaleza. Al fin y al cabo, nosotros lo que hemos hecho es imitarla, ¿sí? Utilizamos este compuesto, el carbonato de calcio, que viene de una cantera del Belvei, ¿sí?, que antes era coral. Estamos hablando de la época del Mioceno, 25 millones de años. Entonces es devolverle al mar lo que un día fue del mar, y entonces el mar lo reconoce como suyo, y es por eso que la proliferación, ¿no?, de esta vida es tan acelerada, es tan rápida, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué podríamos destacar? Pues desde una base llena de ya coralígeno, ¿no?, estructuras ya mucho más complejas, incluso ingenieras, que ellas atraen ya otro tipo de especies, ¿sí? O, por ejemplo, briozoos, que también son estructuras carbonatadas, ¿no?, que dentro de la estructura evolutiva de lo que es la biodiversidad, pues bueno, estarían en un punto álgido, en un punto superior, ¿no?, a estructuras uh-huh. mucho más simples, que también las tenemos.
I heu detectat peixos que feia temps que no s'observaven aquí.
Sí, sobre todo todo lo que es el pez pelágico, ¿no? Nosotros trabajamos en colaboración con la cofradía de pescadores de Torredembarra, muy importante porque, bueno, al final al cabo son los ojos del mar, salen a faenar todos los días, entonces tenemos proyectos con ellos, nos van indicando también índices, nosotros lo podemos observar, ¿no? Porque no solo nos ocupamos de monitorear lo que es el biotop, sino a 42 kilómetros cuadrados, ¿sí? Sí que es verdad que el biotop ha sido el punto de partida para esta observación y este monitoreo. Entonces, con ellos tenemos esta estrecha relación, al igual con los pescadores recreativos, con los que también trabajamos y marcamos especies para ver las rutas migratorias. Y en el biotop, por ejemplo, tenemos hidrófonos colocados, tenemos una serie de sensórica, ¿no? Está funcionando como un verdadero laboratorio marino, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que te atañe a todo lo que es la ictiología, lo que es los... Tenemos estos hidrófonos, entonces cada vez que pasa un pez nos va registrando esa ruta. Y, por ejemplo, tenemos una población muy importante de serviolas, que la serviola, ¿no?, el pez limón, muy coticiado en la cultura gastronómica, es un pez pelágico que entra a reproducirse o a alimentarse a zonas poco profundas. Pero le ha gustado tanto el biotop que este pez pelágico que vive en columna de agua, pues se está asociando cada vez más a nuestra parte del litoral.
Esteu en col·laboració, com deies, amb els pescadors, però estan venint científics d'altres punts del món, a més de submarinistes, no? Però quines universitats o quins projectes col·laboratius podries destacar, per esmentar-ne alguns,
Claro, claro. Pues destacaria 2 proyectos europeos, que uno de ellos es el Ocean Citizen, en colaboración con la Universidad de Barcelona. Lo que estamos haciendo con ellos es estudiar a la antina de 50 metros que tenemos aquí en nuestro nuestro litoral, que es todo un bosque de coralígeno, ¿sí? Son unos bosques de gorgonias impresionantes. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que justo en la base del biotopo están empezando a crecer estas gorgonias ya desde hace un año, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿de dónde viene esta dispersión larvaria? ¿De dónde vienen estas gorgonias? Entonces, a través de la Universidad de Barcelona, lo que estamos estudiando son estas barras de roca natural para saber qué está ocurriendo en el biotop y de dónde llegan. Y no solo el estudio es en el biotop, sino que estamos haciendo unos transectos en toda la barra de cero, desde la parte más somera hasta los 50 metros de profundidad. Entonces, sí, por supuesto, ha llamado la atención el biotop como proyecto de conservación y herramienta en pro de la protección, pero también ha servido para realmente monitorear y tomar datos de toda esta parte. Otro proyecto sería el RESMED, que también es con la Universidad de Barcelona y con el investigador Bernat Hereu, que es todo lo que atañe también a los peces, a la ictiofauna. De aquí podríamos nombrar al CSIC también, con toda la parte de bivalvos, estudiando esa desaparición de las zonas más someras y cómo ha cambiado esta población a zonas más profundas, donde colocamos colectores en diferentes puntos en la columna batimétrica, y vemos realmente esas larvas de los 5 metros a dónde han pasado, ¿no? Ajá. Estudiando también las corrientes, modelos hidrodinámicos, y bueno, es inmenso realmente. Ajá. Todos los estudios que se están llevando a cabo gracias a esta herramienta.
Doncs si et sembla, per acabar, Iranzu, dic que aquestes dades les esteu recollint, les esteu compartint, qui estigui interessat pot saber-ne més, del biotop.
Sí, por supuesto, al fin y al cabo es imprescindible compartir estos datos, porque nosotras buceamos, recopilamos toda esta información, pero realmente tiene que llegar para que se haga un modelo de gestión ambiental justo, incluso que haya políticas, ¿no?, ambientales en consecuencia de los datos. Entonces, por supuesto, aparte de los reportes científicos o de los simposios que damos en conferencias científicas, a través de nuestras charlas, a través de nuestra página web, estamos montando una plataforma donde todo el mundo podrá entrar, verá todo el mapa que hemos cartografiado, podrá ver los datos de los sensores in situ, y también acabamos de crear la taula blava.
Muy bien. Doncs cerqueu-los, Natural Arrif. A l'Instagram tenen uns vídeos espectaculars, Núria. No sé si has fet mai submarinisme, però te n'agafaran ganes. Te n'agafaran ganes, t'ho dic de debò.
Segur que sí, m'ho imagino. És una entrevista sempre que ens porta molt bones vibres d'estiu. Molt bé. Doncs Iranzu Ganuza, oceanògrafa de Natural Arrif, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, adeu.
I Raquel Martínez, companya d'Ona la Torre, moltes gràcies i acabeu de passar bon dia.
Igualment, un plaer.
Vinga, va, en 3 minutets una mica més seran ja les 10 del matí. Fem una breu pausa i tornem a partir de les 10 buscant la millor festa major de tot Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Consells per fer esport a l'estiu.
Amb l'arribada de l'estiu, molts de nosaltres ens animem a fer més activitat física a l'aire lliure. Primer de tot, és crucial mantenir-se hidratat. Beveu aigua abans, durant i després de l'exercici. Utilitzeu roba lleugera i transpirable i no us oblideu de protegir-vos del sol amb crema solar i una gorra. Eviteu les hores de màxima calor i escolliu els moments més frescos del dia per fer aquest exercici. I, sobretot, escolteu el vostre cos i pareu si us sentiu marejats o fatigats.
Salut Activa.
Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Durant els mesos d'estiu, sobretot, hem de seguir una sèrie de recomanacions. Llavors, és important
no sortir a les hores més altes del sol, com podria ser al migdia o de més, sinó que des d'afició recomanem sortir a les hores més aviat del matí, entre 6, 7, que el sol no apreta tant, i a últimes hores del vespre de tarda. Cap a les 7, 8 de la tarda és una bona hora per sortir a fer esport. També recomanem molt el tema de la hidratació, d'estar ben hidratats. Beure molta aigua, menjar que tinguin més aigua, com pot ser la xíndria, per exemple, o les fruites en general, però és molt important estar ben hidratats durant, abans i després de l'exercici. La crema de sol, molt important també per evitar possibles cremades a la pell, i portar un bon equipament, com pot ser una gorra, com pot ser roba més tècnica per no suar, per prevenir una insolació. Tots sabem que el primer que ens ve de gust a l'estiu quan fem esport és entrar a la piscina ben ràpid i refrescar-nos. Però compte, perquè ens recomanen molt anar a poc a poquet. No entrem de cop perquè podem tenir un xoc i llavors això ens sentiria malament, però sí que recomanem entrar molt a poc a dins l'aigua, comencem mullant-nos els peus fins a mitja cintura i mica en mica anem entrant cap a dins l'aigua.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.